Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Gràcies, com sempre, per estar aquí amb nosaltres. I res, us explicarem. Avui... tema de psicologia...
Sí, avui tenim la Laura de Llarès amb l'espai Ànima.
Sí, sí, sí. Sí, de què parlareu? Es pot fer alguna
doncs,
petita... Un avenç?
Aquest passat 25 de novembre es va celebrar doncs, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i tot plegat, i ens donarà unes quantes pautes, unes quantes línies sobre el que és... i com es pot detectar.
Molt interessant.
Sí, sí.
Molt bé.
Pues i què fer, també, clar.
Clar, evidentment. Doncs d'aquí una estoneta abans, recordar, com fem sempre el programa de la tarda, les audiències de televisió, i a més...
Jo això he quedat parada,
Sí, sí.
He quedat parada perquè estem parlant de La Revuelta i El Hormiguero.
Sí, perquè és aquesta mena de duel entre, doncs això, en Broncano Motos, Motos i Broncano. I sembla ser que ahir, dimecres, 27 de novembre, doncs el programa més vist precisament va ser La Revuelta, que hi tenia a la Mina El...
Hamani.
És una actriu, no?
Sí.
Vale. I després també tenia a la Laura Escanes.
Però és que l'Hormiguero tenia el Jorge Martín, amb
clar,
tota aquesta polèmica de l'entrevista i tot plegat, no?
Això mateix. I justament es va produir un fet que, clar, doncs és sorprenent. Van ser els de La Revuelta qui amb aquests dos personatges doncs, van tenir ni més ni menys que 2.220.000 persones, és a dir, una mitjana del 16,4 de quota de pantalla, i en canvi a l'Hormiguero, amb el Jorge Martín, de tanta història... i
tant... El resident.
Sí, el resident andorrà. Sí. Doncs 1.816.000 espectadors. O sigui, aquí hi ha una diferència... considerable, eh?
A veure, quan passin l'entrevista ja enregistrada amb el Broncano, amb el Jorge Martín, quin share faran aquella nit?
Això, perquè l'entrevista efectivament ja està enregistrada.
I una nova entrega de Detective Touré a la primera.
Sí. Doncs mira, no els hi va anar malament, No els hi va anar malament, a la vora 1.000.000, 952.000 espectadors veient aquesta sèrie basca, com diu la Candela, del Detective Touré. I acabarem també dient, doncs, que...
Ai, calla.
El desastre del Madrid
ahir... Mare de Déu. Però també tenen dret a perdre, dic jo, no?
Home, tot, mira...
I que falli un penal al Mbappé, també.
Sí, perquè ahir va ser curiós. Falla l'Mbappé... i falla el Mo Salah per part del Liverpool. Els dos, diguem-ne...
Les dues estrelles, no?
Sí, van fallar els seus respectius penaltis. Bé, aquest partit hi havia 769.000 persones veient aquest Liverpool 2, Real Madrid 0.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia, com sempre, amb la Laura de Llarès. Què tal, Laura, com anem?
Bona tarda, molt bé, vosaltres?
Doncs bé dins del que cap i també posant-te les mans al cap de les xifres i de tot plegat, perquè fa uns dies doncs, se celebrara, per dir-ho d'alguna manera, doncs, el dia de la violència... de gènere. N'hem parlat moltes vegades ja, Laura, de la violència de gènere, però jo crec que val la pena doncs tornar a apuntar quins poden ser els factors, els problemes de que una persona llevi la vida d'una altra. Suposo que no hi ha uns patrons establerts,
no.
Ni classes socials, que ho parlàvem abans de començar.
No, això és un mite.
És un mite.
És a dir, nosaltres el que necessitem sempre per sobreviure, no? és tenir una mica de control sobre les coses, i jo crec que aquests mites es fonamenten en això, no? En dir, bueno, això és un tema de, és un tema de classe social, és un tema de, de tenir pocs estudis o més estudis, no? I això ens dona com una certa tranquil·litat per poder continuar vivint. És molt natural, és molt humà, no? Ho fem amb això i ho fem amb altres coses, eh? Per exemple, doncs, quan es parla de càncer sempre hi ha, ostres, però hi havia antecedents familiars, no? Hi ha aquesta pregunta que és buscar una miqueta a poder-nos tranquil·litzar, poder controlar un ambient que malauradament us he de dir que no és així, que és molt incert i és molt descontrolat, no? No segueix cap patró, no és un tema social, no és un tema d'estudis o no estudis, no és un tema de pobresa o no pobresa. Hi ha famílies que malauradament ho passen molt malament, no? I que estan en llindars molt preocupants a nivells econòmics, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi estan molt unides, no?
Clar, sí, és que
no té
res a veure.
Problemàtiques, per tant, no podem dirigir-ho cap a una classe social determinada, no?
Clar. Una persona que vulgui llevar la vida amb una altra, sigui doncs la seva exparella, la seva parella, X, no? No té per què tenir problemes psiquiàtrics d'abans.
No.
Pot ser un abans i un després.
De fet, jo penso que és una cosa que es va construint. Vull dir, un no neix sent agressor de dones, un no neix tenint aquestes problemàtiques, sinó que es va construint, es va generant. De fet, després us explicaré un model psicològic que em sembla que és molt bo, no?, per entendre com succeeixen les coses, per què l'agressor s'agafa més confiances, per dir-ho d'alguna manera, no? I incrementa les seves actuacions, per què la víctima no surt. Perquè aquesta és una altra pregunta que ens fan molt, per què si la insulta, si la humilla, si per què no surt d'allà on està, no? Clar, aquí hem de pensar una mica, és una mica el cuento de la granota, que no sé si vosaltres el coneixeu, però us l'explico, no? Perquè té tot el sentit del món. És a dir, si jo faig bullir un ou amb aigua i quan està bullint l'aigua poso la granota dintre, la granota saltarà. Perquè notarà que s'està cremant i saltarà. Però si poso l'aigua freda, la començo a fer bullir i en aquest moment fico la granota dintre, molt probablement es mori, perquè es va bullint a poc a poc. I dintre de lo que seria el cicle de maltractament passa una mica això, no? Vull dir, no es comença mai amb una bufetada, no es comença mai amb insults, es va començant molt a poc a poc, i quan ja porta un temps, no?, és quan començaran estats de tensió que s'aniran incrementant, és el que es coneix com l'escalada de la violència. Però sí que tenim senyals.
Sí, és el que anava a dir. Quins indiquen... són aquests primers, aquests primitius indicis que ens poden fer doncs sospitar o posar-nos en alerta?
Jo et diria que la primera senyal que salta als ulls i que ens haurien de fer saltar totes les alarmes vermelles és el control. És el control. És a dir, algú que constantment ha de controlar què faig, a quina hora ho faig, quan torno a casa, el telèfon, les xarxes socials, aquí hi ha algú que no, hi ha alguna dinàmica que no està funcionant bé. Vale? Perquè una cosa és estimar algú i preocupar-se per l'hora que tornarà a casa. I aquí és on tenim el problema, que sovint confonem una terminologia amb l'altra. Una cosa és que jo em preocupi per tu perquè has marxat, no sé res de tu, no sé si t'ha pogut passar alguna cosa, no? En aquest cas et faig una trucada, em contestes i no passa res. O quan arribaràs que poso el menjar al foc. Això tampoc s'ha de treure de context, no? Això és, bueno, voler-se preocupar o voler organitzar una miqueta el dia a dia. L'altra cosa és quan agafo el telèfon i tinc 20 trucades perdudes.
És com una dèria, no?
Sense que no hagi passat res. O sigui, jo puc entendre les 20 trucades en un context on m'han dit que hi ha hagut un accident, que sé que tu estaves en aquella zona, no?
Clar.
Aquí tenim una persona que està patint, que està angoixada. Però si no és així, el que tenim són actituds de control, i això se sol confondre amb com m'estime, no? I això ho trobem també amb els joves. I les joves ho confonen molt, no? És que m'està escrivint constantment, és que tal. Però què diu en el missatge, no? No, però és... Avui no li ha agradat que m'hagi ficat una faldilla, no?
Yeah.
Mira com em protegeix. Això no és protecció, yeah. Això és control.
Això és control.
I això és el que tots els professionals, nosaltres des del nostre àmbit, vosaltres des del vostre, des de l'altaveu que teniu, hem d'aconseguir traslladar, no?
Clar.
Perquè és la manera d'evitar tenir situacions que no ens agraden a cap, no?
Uh-huh.
És la manera. Conèixer molt bé els senyals que es donen per poder sortir. Aquest jo crec que seria, a mi és el que més de seguida em desperta preocupació, i l'altre, que solen anar de la mà, de fet, és l'aïllament social. Quan una persona comença a criticar les amistats que tens, els familiars que tens, tothom que se t'atansa és t'estima menys que ell, no?
Sí.
Llavors, tothom et vol mal, t'ha dit això perquè ens vol separar... En fi, tot aquest discurs que hi ha, que al final el que acaba passant és que la persona... Clar, fiquem la terminologia de víctima. A mi no és una terminologia que m'agradi massa,
no.
Però és perquè ens puguem entendre, no?
Mm-hmm.
Pues fa que la víctima acabi molt aïllada, no? Es va enfadant amb tot el cercle...
Sí.
I acabem molt aïllada. Pues quan tenim una persona aïllada del seu cercle social, completament sola i amb aquestes actituds de control, el que tenim és el caldo perfecte perquè comenci ja a escalar la violència, no?
I a partir d'aquí, llavors, es pot derivar en diversos camins, no?
Correcte. De fet, a veure, tenim descrits ja diversos tipus de violència. El que més coneixem, evidentment, i el que ens ve al cap a tots, és la violència física, per la seva perillositat. Uh-huh. Bàsicament, sabem que aquest tipus de violència, portat a l'extrem, pot acabar amb un feminicida, no? Amb un assassinat de dona.
Mare meva.
Aquesta violència és la més visible, però és la que veiem ja quan estem a cicles molt accelerats. Diguéssim, ja hem escalat bastantes altres etapes prèvies, no? Bueno, jo us la puc descriure, però em sembla que tothom se'n fa una idea. Cops, empentes, cremades, també.
Sí, sí, sí.
Escanyades, en fi. Després tindríem per sota la violència psicològica, que aquesta sol començar bastant abans, no és visible, però sí és la que va preparant el terreny per arribar a la violència física, no? Aquí trobarem pues, qualsevol acte destinat a rebaixar l'autoestima de la persona que tenim al davant. Insults, amenaces, aïllament social, que el comentàvem fa una estona, intimidació, aquest és un altre dels que se'n sol escapar, no? Amb una discussió, doncs que algú tanqui una porta fort o que algú piqui contra un moble. Tot això són actituds que no podem tolerar,
no.
Perquè si les tolerem, quan arribi de veritat la violència no la sabrem diferenciar. És una comunicació violenta. Estic pegant el moble amb quina finalitat? Amb la finalitat
perquè no et pego a tu, no? Pego el moble per no pegar-lo a tu.
Exacte. Això són senyals que normalment també se solen escapar. Jo és que vaig pensar que estava molt nerviós, vaig pensar que tenia molt mal dia. Sí, però si anem normalitzant tot això, al final, quan arribem ja a extrems molt greus, doncs ens ho podíem haver estalviat, no? Una altra cosa que sol passar és la violència domèstica, que és que no només siguin violent l'home envers la dona, sinó que siguin violents els dos. I aquí tenim un altre problema, que és que és una parella que està acostumada a comunicar-se de forma violenta. Què passa? Que quan un dels dos escala, l'altre no se n'adona. Perquè ja és costum de comunicar-me d'aquesta manera.
Sí.
I aleshores aquí, quan tenim la dona que ja està en una situació de risc extrema, no se n'ha adonat, perquè ja s'han comunicat així sempre.
Clar.
Per això jo sempre dic que el millor és posar uns pilars que siguin sants des d'un principi i no tolerar cap mena d'actitud violenta en les relacions.
Uh-huh.
Perquè serà la manera de detectar molt ràpidament aquests senyals, no?
No,
en fi, la violència psicològica el que ens causa és el que us deia, baixa autoestima, ansietat, depressió, por, La por sovint és el que enganxa a les dones, el que no permet que surtin d'aquí, no? Perquè hi ha actituds intimidatòries. I us heu d'imaginar això cada dia, no? Si analitzem una miqueta quina és la funció, no, d'aquesta emoció, de la por, és la de la supervivència. I té tres respostes possibles. Una és la lluita, l'altra és la fugida i l'altra és la congelació. I aquesta última sovint no la tenim en compte. Sovint no ens expliquem per què algú es queda quiet quan està en perill, però és que és una reacció natural de l'organisme, no? I aquí és una mica el que passaria en aquest cas. Després tenim la violència sexual, que també ens porta molts problemes.
Sí, és el que anava a dir, no? Sí.
Clar, ja estem en parella, donem per fet que es pot servir quan ho desitgi, i això no és així.
Si tu no en tens ganes, no tens per què donar-te en aquell moment, no, diguéssim?
Exacte. Mm. Les relacions sexuals, siguin del tipus que siguin, han de ser consentides, mai obligades.
Per les dues parts.
Exacte, mai obligades. Si no, aquí ja estem parlant de violació, i és molt greu. I això ho hem de tenir molt present. Què passa? Que com que són parelles que ja porten uns anyets, és molt més difícil de que ho puguin detectar. Però sí que és veritat que això s'ha de tenir en compte. I dintre de la violència sexual, una de les pràctiques que també s'engloben són les pràctiques culturals, que no se'n parla gaire, però hi ha països en què es fa la mutilació genital femenina.
Sí, sí, i tant, i tant.
I això és violència sexual, també.
I tant.
No ho hem d'amagar sota la paraula cultura. No s'ha d'amagar sota la paraula cultura perquè
no té res a veure. No és un costum, clar, de segle. No, clar.
Hem de lluitar com a societat per deixar de normalitzar el que no ha de ser normal.
Una mutilació total.
Després tenim una que és menys coneguda, Candela, que és la violència econòmica. I aquesta també ens porta molts problemes perquè la violència econòmica té com a únic objectiu que la persona que està sent víctima de tota aquesta fase de violència es torni dependent de l'agressor. I aquí tenim un problemón, perquè hi ha moltes dones que no surten del cercle, o bé per por o bé perquè realment econòmicament no s'ho poden permetre. Sí. Però no s'ho poden permetre perquè el senyor s'ha encarregat de que no s'ho puguin permetre. Aquí hi ha la prohibició de treballar, la prohibició d'estudiar, destrucció de béns personals, això també s'ha vist, demanar crèdits en nom de la senyora...
Per tenir-ho lligada, no?, d'una manera.
Correctament, i utilitzar ells allò que s'hagi comprat amb crèdits, això també s'ha vist. Vull dir que, com veus, hi ha violència de diversos tipus. I l'últim que volia comentar, perquè també tampoc hi pensem, és la violència simbòlica. Que aquest és el que ens afecta a nivell social, no? Són aquells missatges que ens transmeten a través de valors o estereotips, no? La cosificació de les dones a la publicitat és horrorós. Si analitzeu bé les publicitats ara que estem a punt d'entrar, no?, a festes nadalenques, per què una dona ha de vendre un perfum ensenyant el seu cos com a producte, no? Doncs aquí ens hem de plantejar algunes coses, no?, com a societat, perquè després ens preguntem perquè hi ha encara aquesta submissió, no? Potser aquí hauríem entre tots, no?, lluitar una miqueta perquè això no fos d'aquesta manera. Acudits masclistes. Es diuen sense pensar, jo ja ho entenc, perquè està completament normalitzat, però hauríem d'anar una miqueta més en compte amb el que... Perquè això el que està ficant, tot això que t'estic dient, és un termòmetre social. És un termòmetre social que ens indica que encara no estem on hauríem d'estar.
Estem a anys llum encara, de segons què. Sí.
I ara... Aleshores...
No, anava a dir, mires pel·lícules de... Parlo d'anys endarrere i tot això, és clar. O anuncis publicitaris, malgrat ara encara se'n faci algun, potser d'una manera més subtil. No que dius, és que avui en dia això no et cap ni al cap, no?
Clar,
és com jo, per exemple, allò que havien sigut molta moda fa molts anys, les peladeries, els abrics de visor. Dius, ui, és que ara ja no em veig amb un abric de visor, no?
Clar,
amb un animal mort.
Fa anys teníem completament normalitzat els anuncis de tabac.
També.
Amb el vaquero
i
la noia guapa.
Sí.
I això ho hem retirat, el tabac. la resta se'ns ha quedat encara. Vull dir que amb això hauríem de fer encara un pensament, no? Jo t'anava a comentar ara, abans de que se'ns acabi el temps, perquè sempre fem curt, el model psicològic que va proposar l'Eleanor Walker, que el va anomenar cicle del maltractador, no? I que us pot respondre a alguns interrogants, no? Ella va dir que aquí hi havia tres fases, no? La fase 1 seria on s'acumula la tensió. És on comencem a trobar el deteriorament de la relació. Per tant, estem parlant d'una relació que funcionava bé. Que això, molta gent es pensa que comencem ja directament amb la bufetada. No és així. Trobem el deteriorament de la relació, comencem a veure ja mostres de com es posa el nostre agressor quan s'irrite. Aquí trobarem ja senyals que ens haurien de fer saltar l'alarma, que serien silencis llargs, no? És que com m'has dit això no m'ha agradat. Crítiques, actituds de control, com et deia, es donen en aquesta fase, no? Què trobem amb la víctima? Doncs que comença a calcular cada pas que fa. Ja no és lliure de dir el que vulgui i d'actuar com vulgui, perquè intenta no provocar a l'altre membre de la parella i que s'enfadi. Ja comencem a veure un canvi d'actitud en la víctima, no? Després tindríem la fase 2, que seria l'explosió. Aquí ja entrem de ple en l'escalada de violència, no? Hi haurà violència física, psicològica, econòmica, totes les que ens puguem imaginar. I després tenim la fase 3, que aquesta també és molt perillosa, és la lluna de mel. Aquí, quan segueix a l'incident violent, l'agressor el que fa és mostrar penediment, promet canvis, fa regals, es converteix en un príncep blau, parlant molt clar. I com també és una imatge que ens han venut, la del príncep blau, que seria molt interessant de tractar-ho això algun dia, perquè ens lliga més i ens condiciona més del que creiem, doncs aquí la víctima s'alleugereix, diu, bueno, veus, va ser un moment tonto.
Potser em faig un gran massa, no? No sé.
El problema deu haver sigut que jo no sé tractar-lo, això ho hem sentit moltes vegades.
T'inculpa,
Però fixa't amb el que ens diu el model. El model ens diu que aquest cicle s'anirà repetint i que cada fase augmentarà d'intensitat. Menys una, la de lluna de mel, que aquesta s'anirà escapçant cada cop més en el temps, vol dir que durarà menys.
I anirà desapareixent.
Per tant, les que duraran més són les altres fins a arribar a un punt on ja tinguem un risc vital molt important, no? Llavors, com a recursos, per les persones que ens estiguin escoltant aquí a Andorra, tenim un número de telèfon que no deixa registre, que a més està disponible a les 24 hores del dia, que és el 181, és el Servei d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere. Són gent, treballadors socials, psicòlegs, que estan especialitzats amb això, vull dir que podeu parlar-hi tranquil·lament perquè han tractat molts casos i saben perfectament com s'ha d'actuar. I després tenim diversos programes, no? Tenim un programa de promoció de relacions no violentes, que aquest és dirigit als agressors, que també es fa a Afers Socials, i diversos protocols i guies, entre els quals el protocol d'actuació d'acció feminista, que també ens marca una miqueta les actuacions a dur a terme, no? En cas de trobar-nos en una situació així. Vull dir que els recursos hi són i es poden utilitzar. És gent molt professional que pot ajudar-vos, no? Fins i tot, vull dir, ja no cal que sigui un cas molt greu, perquè ara és quan una persona està escoltant i pensa, no, però bueno, lo meu tampoc és tan greu, no?
Per
és un altre pensament.
Podeu consultar-ho, no? Podeu consultar-ho.
Que solem trobar. Podeu consultar-ho.
Claro, clar.
Hi ha confidencialitat obligada, vull dir que no patiu, ho podeu consultar i us donaran idees. Però bueno, bàsicament, el que volíem fer en aquesta secció doncs, era això, no? Donar una imatge, no?, fotogràfica del que ve sent.
Doncs espero, Laura, no haver-ne de parlar més, tant de bo, no?
Això seria...
Seria ideal, seria ideal.
Això seria magnífic.
I tant
que sí.
Això
seria magnífic, no?, que no haguéssim de commemorar dies així.
I tant.
Que, per cert, no sé si t'han explicat mai, Candela, per què es fa el 25 de novembre.
Segurament perquè té un significat o és una efemèride, no?
És un homenatge a tres germanes, que eren les germanes Mirabal, que eren activistes polítiques de la República Dominicana
uh-huh.
i que van ser assassinades pel dictador Rafael Leonidas Trujillo.
Ah, mira.
I aleshores, el 1999, a l'Assemblea General de les Nacions Unides,
uh-huh.
es va triar aquest dia doncs, per homenatjar també aquestes tres figures.
Uh-huh. Doncs moltes gràcies, Laura. El que sí esperem és parlar, com sempre, sovint amb tu, eh? Això sí, eh?
I tant, jo si m'hi voleu hi seré.
Fins aviat, adéu-siau.
Moltes gràcies, Candela.
Adéu, adéu, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Doncs bé, després de tanta paraula, una mica de música i una molt bona veu que, per desgràcia, ja fa uns anys que ens va deixar.
Sí, avui acabarem amb una cançó que és tota ja, jo diria que un himne de la música. El 28 de novembre del 1992 va arribar a número 1 als Estats Units aquest single que cantava una veu impressionant, inoblidable i meravellosa, la veu de Whitney Houston. I aquest tema, que es diu... I will... Sí, sí, digues.
Always.
Oh, I will.
Always love you.
Això.
Eh?
Això.
Que
això.
Cantava la Dolly Parton, eh?
Sí, és un tema
no,
country.
No, a veure.
De l'època.
Sí, home.
Sí, sí. Bé, doncs aquesta cançó es col·locaria número 1 als Estats Units, com comentava, i batiria el rècord d'estar 14 setmanes consecutives com a número 1, indiscutible.
Tornem demà, que ja és divendres, tu, l'últim del novembre, eh? Atenció. Black Friday.
Ah, sí, demà és Black Friday i continua sense nevar, eh?
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And all you dreamed of. wishing you joy and happiness. But above all this, I wish you love. And I will always love you. 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 I will always love you.